Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona tarda, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, el programa que pretén parlar amb la gent de casa nostra. Comencem amb una setmana una mica especial, poca competició, i pràcticament ens hem de centrar en les competicions catalanes. Nacional Catalana, amb aquesta presència del Patí Vilanova, que ens apagava en pròpia pista davant del Sant Celoni, i era un pas enrere. Si la setmana passada dèiem que estava la mar ben classificat, aquesta setmana, doncs, ens apagava. A la primera catalana masculina, aquest derbi, Noia Vilafranca, victòria local per 4-2, victòria també dels Monjos davant del Ripollet, important aquesta victòria perquè els Monjos, evidentment, està a aquesta part baixa de la classificació, i derrota del Vendrell en el seu desplaçament a Horta. A primera catalana femenina, amb un Vilafranca que, a falta de 3 punts per matemàticament haver aconseguit l'ascens, victòria davant de l'Igualada per 4-1. Un Vilafranca que tenim certes informacions de que ja s'està movent de cara a la propera temporada amb algun que altre fitxatge. I a segona catalana, victòria del Sant Ramon en el seu desplaçament a Mollerussa, i també victòria del Riudebitlles davant del Cambrils per 5-2. Empataven el Vendrell Vilanova en aquest derbi, empat a 6, i el líder, que segueix el Juneda amb 64 punts, i el segon lloc pel Sant Ramon i el Cubelles amb 63. I aquí sí que hi ha, matemàticament, el Terralavit és nou equip de segona catalana. Victòria davant el Vilassana, i també en aquesta tercera categoria, en aquest grup, victòria davant del Vilafranca davant del Calafell, en aquest cas, en la pista del Baix Penedès, per 2-3. I també recordar que aquesta setmana tenim l'europeu Sots 23 a Sant Sadurní, i avui tindrem aquí informació d'aquest partit entre Espanya i Portugal. Dissabte hi haurà la final amb un torneig que de moment no brilla per la seva expectativa. Saludem els nostres companys. Jaume Boquera, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Raimon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit.
Jordi Graells, bona nit.
Bona nit.
I bé, Jaume, comencem el programa, en aquest cas, amb una notícia trista. Sí. La mort del bon amic en Joan Canals, menja palla,
sí,
popularment conegut no sols a Sant Sadurní, sinó també a Vilanova,
que també hi va estar. Vilanova i Igualada també havia estat.
També hi havia estat. Sí. Un home amb un ampli historial que ens ha deixat als 80 i pico d'anys.
Sí, sí. Trist, bueno, ja feia dies que estava, que l'apartava aquestes malalties de moda, i s'ha estat 3 mesos per aquí a la vora de Vilafranca, el Ricard Fortuny, i malauradament aquesta matinada ens ha deixat.
Doncs un que descansi en pau
si
i el condol.
Si algú l'interessa o algú té alguna amistat, demà a les 10 hi ha l'enterrament a Sant Sadurní.
Doncs que descansi en pau en Joan Canals, el menja palla. Tenim avui, un sembla que en mitja un amic ho vam anunciar-ho la setmana passada, avui tindríem convidats, i el primer que ja tenim aquí al nostre costat, estem content de veure'l, però sincerament preferiria haver-el vist a finals de juny, primer de juliol, que voldries dir que estaria encara a Itàlia. Sergi Ponset, bona nit.
Hola, bona nit.
Bé, no ha acabat de funcionar del tot l'aventura, aquesta nova aventura italiana.
No, podríem dir que no, podríem dir que ha acabat abans d'hora, una mica sorprenent, però sí, ha acabat abans d'hora, i bueno, una mica la vida de l'entrenador, els resultats manen, i si no els aconsegueixes, doncs acaba passant això.
Una mica els projectes, quan aquests equips que acaben de pujar són, ho diem per l'experiència del Vilafranca també, que costa molt trobar jugadors de poder mantenir un nivell.
Sí, un equip que acaba de pujar. Jo ho he pogut comprovar aquests últims anys que he estat a Itàlia. També és cert que portar o entrar a un equip o dirigir un equip de poca part econòmica, poca repercussió econòmica o poc pressupost a Itàlia és més complicat que aquí, perquè hi ha límit d'estrangers, no hi ha jugadors italians bons, els bons estan agafats, els joves bons estan agafats pels equips grans, i els joves que no són tan bons o que estan per descobrir, doncs són això, melons per obrir, que després, si no encertes, reparteixen la qualitat. Per tant, tot és una mica complicat, tot i que estàvem on havíem d'estar. Un equip que acaba de pujar, estàvem en la zona baixa, encara quedaven tres jornades per acabar la fase regular i hi havia play-out. Per tant, a mi el que m'ha sorprès és una mica el moment, perquè faltava encara això, tres de la fase regular i després el play-out, que encara tens opció de jugar-t'ho, i després perquè estàvem on havíem d'estar, per confecció de l'equip, per pressupost, per qualitat de la plantilla. Però bé, Itàlia també pels entrenadors i a nivell directiu és una mica complicat perquè un dia es lleven d'una manera i un altre dia es lleven d'una altra. I quan hi ha juntes directives de clubs petits, on són dos o tres persones que estan allà perquè posen diners, quan un dia es lleven amb una idea diferent, doncs s'acaba tot. Però bé, és una experiència i tot suma.
A part de l'economia, el projecte esportiu podríem dir que és la part que no saben vendre els italians?
No, més que no saber vendre, primer que pensa que, això ja em sembla que no sé si ho sabeu, però a nivell de números, a l'Hockey Lliga no hi ha hagut una sola destitució en tota la temporada, a Portugal no hi ha hagut una sola destitució en tota la temporada, i a Itàlia, fins a dia d'avui, hi han hagut quatre destitucions. Quatre destitucions, Baldanyo, Sandrigo, Giovinazzo i Novara. Quatre són moltes en el món de l'hoquei, quan a l'hoquei lliga, havent equips que han consumat el descens ara, no hi ha hagut ni una sola destitució. Per tant, Itàlia, quan ets entrenador i sobre quan ets estranger, és tot una mica més complicat, no? Però el projecte esportiu va molt lligat al projecte econòmic. En aquestes categories, a l'èlit, a l'hoquei lliga, a la U, a la primera divisió, si tens diners pots tenir bons jugadors, si no, és més complicat.
Ja que parles d'això, el Trissino, el dia abans del partit de tornada de quarts de final amb Correcte. El Noia, hi ha un intercanvi que sona manegada o sona posa-li com vulguis.
El que passa és que jo aquest no l'he contat perquè no és una destitució. O sigui, el Thiago a final de temporada marxava perquè té certs problemes personals a casa seva a Portugal i ja estava previst que el Joao Pinto deixés de jugar i fos l'entrenador. Per tant, això l'únic que ha sigut un ho han adelantat. Però, bueno, són cinc. Cinc canvis d'entrenador a Itàlia, quan zero a Espanya i zero a Portugal, les tres principals lligues d'Europa. I a França igual. Per tant, això et determina una mica que la posició de l'entrenador i l'estabilitat dels projectes a Itàlia és molt, molt, molt complicada o molt perillosa.
Jo tenia, el Sergi, ja tenia dues preguntes per fer-te. Una, la professionalitat dels jugadors, tot i ser equips de baix poder econòmic, que deia, suposo que els jugadors fins al final han estat entrenant i tot, no? Perquè a vegades hi ha clubs que potser les economies són més mermades i llavors ja es deixen anar una mica. I la segona, pel tema de les aficions a Itàlia. Quina diferència hi ha amb les d'aquí, que pel que hem vist són molt més efusives o sí, molt més seguides als seus clubs?
Pel que fa a la primera, a nivell econòmic, nosaltres hem estat cobrant tot el dia, tot com tocava. Evidentment, preus baixos, i per això doncs, és el que et dic, no? Reparteix, si tu tens pocs diners per fitxar, encara que paguis cada mes, tens jugadors d'un preu baix. Sí que és veritat que hi ha hagut alguns clubs que durant la temporada han estat alguns mesos que no han pagat a Itàlia, però bueno, la professionalitat a Itàlia, sí que és veritat que pensa que tots els equips, tots, els acabats de pujar, els més alt pressupost, els de més baix, entrenen mínim 4 dies de la setmana. Tots. Jugadors que treballin, jugadors que no treballin, que siguin 100% professionals, que siguin 50%. És un concepte molt d'allà, no? O sigui, 4 dies a la setmana, com a mínim, més el dia de gimnàs, més el que sigui, no? Per tant, a nivell econòmic, ells han respectat i bueno, hem anat cobrant i sí que hi ha una certa estabilitat, tot i que bueno, el Forte Marmi diu que la temporada que ve farà un equip de baix cost. El Sandrigo diu que la temporada que ve, passi el que passi, es mantingui o no, renuncia a la U i començarà des del sector juvenil perquè no tenen diners per afrontar-ho. Per tant, l'any que ve hi haurà algunes baixes que poden facilitar que alguns equips que estan en descens no baixin. No? I pel que fa a l'altre, entrenar a Itàlia és una passada, perquè els pavellons estan plens, les aficions no paren tot el partit. Com a experiència, siguis jugador, siguis entrenador, entrenar a Itàlia ho recomano a qualsevol, perquè vius l'hoquei d'una manera diferent, no? Perquè tu ho has viscut, vas venir quan estava allò a Vercelli. Sí, sí. Els pavellons, hi hagin 1.000 persones o hi hagin 400, no paren, criden, tota l'estona els tifosi estan animant, i hi ha moltes pistes que són de pell de gallina.
Jordi.
Hola, bona nit, Sergi. Jo et volia preguntar una mica per l'equip que estaves fins ara, l'Azzurro Novara, perquè recordo la teva anterior etapa a Itàlia, que havia estat el Vercelli, i per exemple havies dirigit a un tal Nico Heda, que llavors doncs, era pràcticament un desconegut,
sí.
I ara doncs està on està, no? I ara no sé si en aquesta nova etapa, no sé si també hi ha algun jugador que hagis tingut que pensi, ostres, aquest també potser tornarà a parlar en un temps.
Sí, a més a més, hola Jordi, és divertit perquè el Nico Heda, quan el vaig fitxar jo a Vercelli, estava jugant a Viareggio a segona divisió i no tenia equip, no trobava res, vam veure alguna cosa en ell i vam apostar per ell, i és el que dius, no? Mira on ha arribat, perquè és un jugador que té molta qualitat. En aquest equip que tinc jo, que tenia jo fins ara, o que entrenava jo, hi ha el Mateu Cardella, que és un dels jugadors que està jugant amb la selecció italiana a la Sub-23, té 21 anys i és un jugador que, si segueix amb aquesta progressió, té molt de potencial, el que passa que té 21 anys, ha fet 21 anys aquesta temporada, en el traspàs d'aquesta temporada, per tant, tenia 20-21, li falta molta experiència i molta gestió de moltes coses, sobretot a nivell emocional, però és un jugador de molta qualitat. I després l'altre jugador que crec jo que també pot, que de fet està fitxat pel Folònica, ja per la temporada que ve, és el Colo Vega, el Marcos Vega, suposo que l'identifiqueu, és el jugador pèl roig de les seleccions inferiors d'Argentina. Aquest també té 22 anys, molt jove, amb molts pecats de joventut, però és un jugador amb molta qualitat, molt resolutiu. No serà un top, com sí que pot ser-ho el Mateu Cardella, però és un jugador que l'any que ve va a Folònica, un equip que no tria jugadors a l'atzar. Sí que és veritat que va de gregari, però són els dos jugadors que poden marcar una diferència. Però clar, estem parlant de jugadors que tenen menys de 22 anys.
En Raimon, t'equip també ho dèiem amb titulars, aquest europeu a Sant Sadurní, avui Portugal-Espanya, com va això?
Sí, avui hi ha el partit bo del grup on està la selecció espanyola, i en aquests moments es porten jugats 5 minuts de partit i Portugal ha marcat de penal.
Portugal, també m'han dit, Ponset, no sé si has anat, hi ha un jugador que també és molt bo, Honorio...
Sí, però és que...
Hi ha uns quants.
És el que... No, és que el bo d'aquest europeu és que tant Espanya com Portugal com Itàlia, el 90 o 100% dels jugadors estan jugant tots a la màxima categoria dels seus països. El Lucas Honorio és un jugadoràs, i el Thiago Sánchez, que està jugant a Valdanyo a Itàlia, és un altre jugadoràs. Portugal té dos o tres bèsties que seran molt, molt importants en el futur de l'hoquei a Portugal.
Afegim-hi alguna cosa més. De moment seguim visionant el públic, n'hi ha gaire, se'n veu gaire aquí amb aquesta...
Sí, la grada que enfoca la televisió, doncs sí, es veu bastant plena.
Bé, doncs esperem que d'aquí cap al final hi hagi més ambient a Sant Sadurní. També tenim un altre convidat que també n'hem anat parlant al llarg de la temporada, el que dèiem nosaltres, parlar de la gent de casa nostra ni que estigui molt lluny. Ricard Pintado, bona tarda.
Bona tarda.
El jugador, d'on te dic, de Sant Sadurní, de Vilafranca, perquè tu també ets una mica rodamont.
Sí, no, jo sóc de Sant Sadurní de tota la vida. Tot i que una temporada vaig estar visquent a Vilafranca. I ara, bueno, hi ha gent que he passat uns dies aquí al Penedès, ja em diuen el suís, però de moment em considero de Sant Sadurní.
De moment, el Ricard Pintado aquesta temporada juga amb el Pulli. Ho dic bé jo, em baso amb el que em diu el Raimon Mascaró.
Ho dius bé.
Sí? I bé, com et va aquesta temporada?
Doncs, sorprenentment, tothom n'està sorprès, perquè és un club molt familiar, que l'any passat va pujar de segona divisió a l'ICA, allà a Suïssa, i un equip que acaba de pujar, doncs, tothom, les aspiracions no són gaire altes, però justament hem entrat a play-off i ara estem lluitant contra el Dísbac a la semifinal per lluitar pel títol suís.
Una eliminatòria que de moment esteu 1-1.
Exacte, sí, 1-1. El Dísbac, un equip que no ha perdut ni un sol partit a la competició local en tota la temporada, i nosaltres hem sigut els primers.
Jordi, el teu amic Ricard, també.
Hola, bona nit, Ricard.
Hola, bona nit.
Mira, et volia preguntar també una mica per les diferències, no? que hi ha doncs, entre l'hoquei suís i el d'aquí, no sé si n'hi ha moltes, si en algunes coses és millor, algunes és pitjor, no sé com ho estàs visquent tot plegat.
No, de fet, allà tot es depèn d'una altra filosofia. Jo sempre he sigut força competitiu dins el món del hoquei, però allà, un cop arribes allà, veus les coses com funcionen, i no pots imposar la teva disciplina, ja que allà és totalment amateur. No, ningú cobra ni diners del hoquei, però bueno, al final t'acabes adaptant i al cap i a la fi t'ho acabes passant bé. I quan arribes a final de temporada, els resultats et fan ser més competitius a nivell personal i a nivell col·lectiu també.
Ricard, bona nit. Heu arribat a la play-off aquest ajustat, no?
Sí, de fet, vam tenir un equip que no ha pujat mai a l'ICA. Després hi ha molts jugadors locals que fins fa no massa s'entraven en una pista exterior a menys 2 graus de temperatura. I des de fa 3 anys hi ha el Mateo de Ramon, que és l'entrenador que vaig tenir en la meva època a Montré, doncs va intentar iniciar aquest projecte i aquest projecte doncs vam arribar a aconseguir un pavelló amb cara i ulls, de parquet, en molt bones condicions, el nivell ha anat pujant i bueno, una mica també estem limitats a nivell d'estrangers, som jo i un altre company, un David García, un company de Caldes, que justament va deixar el hockey i va anar a viure a Lausanne i ara som dos pilars importants dins d'aquest equip que gràcies a això, pues, a final de temporada ens ha anat més bé del que ens pensàvem i hem entrat dins dels 4 primers.
Jo, repassant, Ricard, les actes dels partits aquests que heu jugat, m'he quedat sorprès de veure el nom de Mateo de Ramon, l'entrenador. Jo me'n recordo de quan vaig estar a Suïssa, que estava ja a Montré.
Sí, el Mateo ja porta uns quants anys, ja porta 10 o 11 anys allà. Ell sempre ha sigut un rodamont de l'hoquei. Va estar a Tenerife, després a Vic, ha rodat per tot arreu fins que va anar a parar a Suïssa i s'ha trobat a gust, s'ha casat i pel que veig jo, de moment és feliç allà.
Ja quasi podríem dir establert.
Sí, ja és quasi que pot tenir el passaport suís després de 10 anys.
Hola, Ricard, què tal?
Hola, bones.
Ja vam estar inspeccionant tota la pollia de l'estiu quan vaig venir a veure't. També enhorabona per haver classificat també l'equip als play-off i també perquè veig que també ets sisè màxim golejador de la Lliga. O sigui que també sí. Enhorabona personalment. I la pregunta que et volia fer és si hi ha molta diferència entre la segona divisió i la primera. I a més, suposo, no sé, a nivell competitiu, a nivell de club o no, si hi ha més exigència o no. I l'any que ve segurament també cap a Europa, no?, amb aquesta classificació, amb aquest play-off.
Sí, de fet, la diferència de la segona divisió a les categories inferiors amb respecte al primer, si tu et pares a pensar, veus el Disbac, el Dimis, tots aquests, el Viasca, tots aquests equips que fa anys que juguen competicions europees, es nota el canvi, es nota que tenen una disciplina molt més exigent. I a segona divisió sempre hi ha 2-3 equips que estan allà punters, i després la resta doncs, té un nivell molt més baix, que bàsicament és molt difícil perdre punts quan jugues contra ells. I sí, la veritat és que hi ha bastanta competitivitat. Ha sigut una lliga, excepte del Disbac, molt igualada, que fins a l'última jornada s'ha decidit.
Ricard, abans parlàvem del tema aficions a Itàlia. Aquí les aficions com van?
Ja et dic, Puyi és un poble, Déu-n'hi-do els habitants que té, però el hoquei allà, el hoquei típic és el hoquei sobre gel, allà sí que es viu pràcticament com als Estats Units, i el hoquei patins és totalment minoritari, però sí que gràcies a aquest projecte que es va iniciar, l'ascens de l'any passat, l'ajuda a mi de boca a boca de tothom, hem acabat omplint el pavelló, bàsicament, són unes 300 persones, 200, 300 persones que ens venen a veure el cap de setmana.
Tema cantera, l'equip que estàs, tu hi col·labores? O hi ha molta part de base o no?
Bueno, sí, que des de fet, jo havia deixat el hockey aquí al Vendrell, vaig jugar el meu últim partit, i al final les circumstàncies de la vida et porten a... acceptes una proposta perquè et fa il·lusió anar-te a viure fora, i al final t'embarques una aventura que avui si no li tornes al favor al club i des de fa 2 anys porto un equip de canalla d'uns 9 o 10 anys que, bueno, jo no entreno al pavelló, entreno fora i això a l'hivern es nota, costa bastant, però és un projecte que tothom està molt content, fa pujar el nivell també perquè allà tenen molt poc entrenador que tinguin una base sòlida de coneixement de hoquei, i allà permet pues, que els petits, mica en mica, vagin pujant el nivell i a veure d'aquí uns quants anys poder veure un bon resultat.
Ara que tenim avui aquí el Sergi Ponset també, potser és una lliga, un país a tocar, Suïssa.
Hola, Ricard, com estàs?
Hola, bones.
No, en principi, ja després d'aquesta aventura fora a Itàlia, em quedaré per casa. Volia fer-te una pregunta, i ara és una mica arrel del que has dit ara al final. A nivell tàctic, parlo de la primera, de la màxima categoria, eh? A nivell tàctic, els equips estan evolucionats o encara hi ha molta feina per fer?
Bueno, a nivell tàctic, no, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, si t'has de pensar, hi ha molts portuguesos, per exemple, que han vingut aquí entrant equips i ja estan establerts a Suïssa, que s'ha vist també amb els anys que va poder ser un equip competitiu. Si tu et vas a mirar el Biasca que va arribar a la final d'aquesta competició europea, a la Final Four, després hi ha el Disbac que va empatar amb l'Alcoi allà a casa seva i va perdre 4-2 a casa de l'Alcoi. Vull dir, són equips que mica en mica tenen una estructura més tàctica organitzada, no és una anar i tornar constant, sinó que cada vegada el meu punt de vista és que han anat millorant el seu nivell tàctic amb els anys.
Jordi, alguna pregunta més per en Ricard?
Sí, abans que el Raimon parlava del tema de la competició europea, ara sembla que una mica doncs, amb els canvis de formats que hi ha havent, doncs, en principi els equips suïssos potser ja no poden jugar la Champions, que no sé això, allà doncs, com ho veuen, si veuen que realment doncs, potser la CERS pot ser, o fins i tot la Trophy doncs, pot ser una competició que els hi pot anar millor, o també doncs, perdre una mica il·lusió també de dir, ostres, poder rebre doncs, un equip gran a casa doncs, també sempre fa gràcia, no?
Sí, home, allò a tothom li fa gràcia que vingui un equip com Benfica, Porto a casa o un equip així important. Però, bueno, al cap de fi, també és veritat que els darrers anys quedar 10-0 contra un equip d'aquests per l'esport no fa cap bé. Jo, sincerament, desconec encara el format actual perquè no és una cosa que com que no ho tinc present encara i el canvi, els canvis que han hagut els darrers anys també són una mica variants, cada 2x3. Però sí que és veritat que és una mica de decepció que no puguis arribar a aspirar a jugar contra aquests equips. Tothom li fa il·lusió i jo sóc un d'ells.
Ricard, ha sigut un plaer sentir-te. Esperem, a veure, abans d'acabar la temporada, poder tornar a parlar amb tu, que ens puguis explicar al final com ha acabat aquesta aventura. Tu, pel que sé, pel que entenc, pel que expliques, tu continuaràs a Suïssa, eh?
Sí, jo he vingut aquí, de fet estic al Penedès, he baixat fent càrrecs, a veure la família, a donar la mona a la neboda, però jo el dilluns me'n torno cap amunt, comencen ja una altra vegada els entrenaments, entrenem 2 dies la setmana, que no, ja veus aquí, la filosofia suïssa és juguem perquè ens agrada jugar, saps? No és allò tan rígid, i jo el dilluns torno cap amunt, comencem a entrenar forts, i el cap de setmana tornem a entrenar, i la meva aventura suïssa, de moment, em va per llarg.
Doncs gràcies, que vagi i que funcioni el millor possible. I repeteixo, tornarem a parlar amb Ricard Pintado, el jugador de Sant Sadurní, que en aquests moments milita amb l'equip del Pulli, de la ciutat, es diu així, eh?
Sí, la ciutat és Pulli.
Gràcies, Ricard, i fins a una altra ocasió.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
Adéu, Ricard.
Sergi, un altre món, eh?
Sí, no, però també està bé, perquè són països que amb jugadors de fora, amb treballadors de fora, van evolucionar i van creixent, i jo que m'agrada l'hoquei des de tots els àmbits, quan més països juguin bé hoquei, millor serà, perquè si no veus aquests europeus sub-23 que Espanya li fot 10-1 a Suïssa o Portugal. Per tant, això ens interessa a tots plegats que es vagi ajustant al màxim possible.
A Itàlia també ha agradat el nou format de la temporada que ve, Champions?
A Itàlia no va agradar el d'aquesta temporada. Hi ha molts equips que no es van apuntar i han renunciat a l'Europa. No, pensa que equips com l'Odi, Forte de Marmi ja ha dit que l'any que ve farà un projecte de primer equip molt més econòmic. Per tant, depèn de com hi hagin molts viatges i tal, renunciarà. L'Odi ja va renunciar aquest any i potser renuncia. Folònica igual. A Itàlia, aquests equips grans que poden jugar aquesta competició, molts d'ells primen a la competició casolana perquè la de fora els hi costa molts diners. Llavors ells deuen que tampoc hi ha una repercussió, un retorn de diners, i de moment no he pogut saber quina és l'opinió de la propera, però sabent la d'aquest any et puc assegurar que hi haurà molts equips que renunciaran a jugar-la.
De moment...
A Itàlia n'hi van dos, tenen dues places, perquè són dos grups de sis, Trissino quasi segur que tindrà assegurat i voldrà anar-hi, i l'altre, Folònica, o no sé qui pot quedar segon, pot renunciar com aquesta temporada. Clar. Però ens explicaves abans d'entrar aquí que Bassano i en Calés hi poden agafar la plaça a Folònica, o si renuncia a Folònica se'n va cap a un altre país.
Clar, això és el que no sé per bases de competició, però el Trissino segur que la jugarà perquè tenen molts diners. Llavors el segon, si és el... M'ho invento, no? Si és el Folònica i el Folònica renuncia, no sé si va al tercer o al quart així successivament, o li donen la plaça a un altre lloc. Si no, Bassano, jo d'Itàlia actualment, Trissino pot fer-la, la competició, perquè té diners, Bassano també, els altres ja no estic tan segur, perquè l'Odi ha renunciat aquest any, Folònica ha renunciat a la segona competició europea, ha fet la Tropi perquè la organitzava a casa, que després la final ha acabat perdent. Molts equips han renunciat a la competició europea perquè no poden pagar-la.
Raimon, com estem a Sant Sadurní?
Doncs a Sant Sadurní, de moment, pinta la cosa malament per la selecció espanyola, que està perdent 0-2 quan manquen 12 minuts, bueno, és la meitat de la primera part, quan queden 12 minuts per acabar aquesta primera part, va perdent 0-2 davant Portugal.
Jaume, recte final, hem d'afegir alguna cosa, de moment, festa?
De moment, festa, sí, sí.
No hi ha cap novetat del viatge de l'equip del Noi a Portugal per la...
No, està tot ja en marxa i res, esperant que arribi el dia, tot i així, abans hi haurà una jornada de Lliga, i totes dues, i esperant, amb il·lusió, per anar cap a Europa.
Hi haurà autocart. Jordi, alguna notícia de darrera hora, alguna novetat important?
Sí, bé, avui doncs, ha sortit un article de la Maria Varela, el de XT Campeón, que explicava que s'estan plantejant introduir el VAR a l'Hockey Lliga. Si això ja ho ampliem un altre dia, quan hi hagi més temps, però també puc també avançar que, segons m'ha arribat, s'estan plantejant fins i tot provar això del VAR a la Final Four de la Lliga Europea d'aquí un mes. Per tant, doncs compte que podria haver novetats en aquest aspecte.
Doncs, mira, bona notícia. Un dia intentarem parlar amb la Maria Varela, bona amiga també, que en alguna època del nostre programa també hi col·laborava amb les puntuacions del jugador més regular. Nosaltres, Sergi, desitjar-te sort pel futur i ja pel que has dit et vols quedar a prop.
Sí, la intenció és aquesta, després veurem com gira, però sí, seguiré entrenant i entrenarem per aquí prop de casa.
Doncs nosaltres hem de posar-hi punt i final el desig que tingueu unes bones festes de Setmana Santa, l'apartat tècnic Joan Amat, Jaume, Jordi, Raimon... Bona nit, Sergi, bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.